anem a prioritzar que tota l'atenció sanitària es desenvolupi a la nostra ciutat, perquè és un tema de qualitat, de proximitat.
L'oportunitat que això suposa pel nostre campus de salut Bellvitge, a més per la ciutat, pel que dèiem, serà un pol de coneixement.
Són algunes de les idees que es van expressar a la trobada que va organitzar ahir La Vanguardia a la Farga. L'alcalde David Quirós ha reiterat la necessitat d'un nou mapa sanitari a l'Hospitalet, on tota l'atenció sanitària es faci a la ciutat i que els veïns de la part nord no s'hagin de desplaçar fins a l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan d'Espí. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquesta intervenció de l'alcalde, on també va parlar del futur soterrament de la Gran Via, entre d'altres temes. Abans, però, fem una ullada d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. Mobilitzacions pel servei de correus a l'Hospitalet. El sindicat de la CGT denuncia que a la ciutat és necessari augmentar la contractació de personal a un 30% per cobrir el servei. Critiquen que algunes cartes arriben amb retard, com per exemple els certificats de la nova taxa de residus.
Amb l'entrada de les 130.000 notificacions de la Diputació pel tema de les escombraries, ens hem trobat que han fet molt poca contractació i les notificacions no estan sortint en el termini més o menys raonable perquè es doni un bon servei.
L'actriu i dramaturga hospitalenca Núria Esper rebrà la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya el proper 22 de desembre. Un reconeixement que rebrà el mateix dia que el cantautor Joan Manuel Serrat. Amb 90 anys i nascuda a Santa Eulàlia, Esper suma un altre reconeixement més a la seva llarga trajectòria artística. L'Hospitalet Atletisme acaba l'any amb rècord. Més de 215 infants formen part de la seva escola, una xifra que supera la registrada en anys anteriors.
Any rere any va augmentant el número d'atletes, o sigui que algú estem fent bé i la veritat és que estem molt contents perquè això, se'ls hi veu que gaudeixen molt de l'esport.
L'alcalde David Quirós ha reiterat la necessitat d'oferir tota l'atenció sanitària dins l'Hospitalet. Ho ha dit durant un col·loqui organitzat per La Vanguardia, en què s'han abordat alguns projectes estratègics de la ciutat, com el PDU Biopol Gran Via o el Pla de Regeneració del Samuntà.
L'alcalde David Quirós ha destacat els avenços per fer de l'Hospitalet una nova àrea de salut, una mesura que ha de permetre que tota l'atenció es faci a la ciutat. En aquest sentit, ha anunciat que durant el primer trimestre de 2026 es presentarà un nou mapa sanitari integral que reculli les necessitats assistencials de la ciutat.
Anem a prioritzar que tota l'atenció sanitària es desenvolupi a la nostra ciutat perquè és un tema de qualitat, de proximitat. Tens un territori de gairebé 2 quilòmetres quadrats com és el Samuntà, amb 140.000 habitants, que han d'anar al Moisès Broggi, quan tenen l'Hospital de Bellvitge. I a més la gent va morir allà. Nosaltres necessitem que el cap de la Torrassa creixi perquè la població ha crescut. Tenim un cap compartit amb Esplugues, Can Vidalet ha crescut, Pubilla Casas ha crescut, Can Vidalet necessita tenir un cap propi i Pubilla Casas necessita tenir un cap propi.
Encara en l'àmbit sanitari s'ha parlat de les oportunitats assistencials, però també econòmiques, del futur biocluster de Bellvitge, que vol atraure empreses biomèdiques i centres de recerca.
L'oportunitat que això suposa pel nostre campus de salut Bellvitge, a més per la ciutat, pel que dèiem, serà un pol de coneixement. Més enllà de donar les oportunitats econòmiques i de diferents empreses, de diferents projectes que vulguin invertir en nosaltres, també és una oportunitat per oferir nous tractaments a la població.
Un projecte que també ha de permetre crear nous espais urbans i eixos verds i que començarà amb el soterrament de la Gran Via. En aquest sentit, el col·loqui ha abordat les possibilitats de connectar l'Hospitalet amb el Llobregat i el mar.
Parleu de soterrar la Gran Via, val? Però tan important com soterrar-la, que és el que és més car, és que el de sobre sigui un carrer estupendo. L'Hospitalet ha estat tan ben col·locat que en aquest sentit poder no s'ha de preocupar per parts que no pot tenir perquè no hi són, no? Però en canvi té molt a prop el riu. No? I que la Rambla de Marina, no? és un eix que va d'un punt a un altre i que algun dia arribarà al mar, jo crec.
L'Hospitalet tenia sortida al mar. No sé jo ara si voldria tenir platja, també us ho dic, amb tot el que genera i amb tots els problemes acumulats.
L'altra gran transformació urbana i on també s'han de generar espais és el Samuntà. De fet, es preveu esponjar els barris del nord, enderrocant alguns dels edificis més envellits.
Haurem de tirar blocs a terra. Hem de tenir molta empatia, perquè nosaltres anirem amb un bloc d'edificis, hi haurà gent que portarà 40 o 50 anys, i li anem a explicar que tenim un projecte que li millorarà la seva qualitat de vida, però l'estem traient del seu entorn i de la seva història de vida.
Quirós també ha posat de manifest la necessitat de fer créixer la comissaria dels Mossos d'Esquadra.
I un repte important al qual s'haurà d'enfrontar l'alcalde David Quirós el viurà demà al ple municipal. Entre els punts del dia hi ha l'aprovació inicial del pressupost municipal pel 2026. Els socialistes no compten amb majoria i necessiten el vot favorable o abstenció d'alguna formació política. En els darrers dos anys han comptat amb els vots de l'Hospitalet en Comú Podem per tirar endavant els comptes municipals. Enguany, els comuns ja han fet públic que les negociacions amb el PSC no van per bon camí. El debat sobre els pressupostos és el punt número 7 del ple de desembre, que es podrà seguir en directe a partir de les 10 del matí per la web del lhdigital.cat. I posteriorment es podrà consultar la carta o veure la retransmissió per la televisió de l'Hospitalet al vespre. Mobilitzacions pel servei de correus a l'Hospitalet. El sindicat de la CGT denuncia que a la ciutat és necessari augmentar la contractació del personal a un 30% per cobrir el servei, criticant que algunes cartes arriben amb retard, com per exemple els certificats de la nova taxa de residus.
Més contractació! Més explotació! Més contractació!
Una vintena de treballadors i treballadores de correus de la ciutat han desplegat una pancarta que denunciava la precarització de les condicions de feina a correus, sobretot pel que fa a l'escassetat de plantilla. En aquest sentit, CGT considera que a l'Hospitalet caldria un 30% més de plantilla. També denuncien que tant a la ciutat com al conjunt de l'Estat no s'està complint la llei postal, segons la qual els documents i el correu ordinari s'haurien de lliurar en un termini màxim de 3 dies.
I sobretot comporta també una precarització del servei públic. La llei postal obliga a repartir les cartes en 3 dies des que arriben a correus. Habitualment és molt normal que aquestes cartes no es reparteixin en 3 dies, és com que correus hauria d'augmentar la contractació, i no tan sols no augmenta la contractació, sinó que no fan contractes per suplir els treballadors que estan de baixa o que s'han jubilat o que no estan treballant per el motiu que sigui.
A banda dels endarreriments generals en documents a l'administració, ja sigui Hisenda, Sanitat o Serveis Socials, a l'Hospitalet també està havent endarreriments en les notificacions de la nova taxa de residus.
Amb l'entrada de les 130.000 notificacions de la Diputació pel tema de les escombraries, ens hem trobat que han fet molt poca contractació i les notificacions no estan sortint en el termini més o menys raonable perquè es doni un bon servei. En aquest cas, jo, per exemple, avui n'he portat notificacions d'un mes endarrerides.
El sindicat CGT també critica que la direcció de Correus prioritzi la paqueteria i el comerç digital, però en detriment del servei públic de correu ordinari. I recorda que les empreses privades d'aquest sector ofereixen feina molt més precària, cosa que acabarà repercutint en el sector públic.
Les associacions de famílies dels col·legis Xaloc i Pineda proposen mesures per pal·liar una possible retirada del concert. Alerten d'un problema de manca de places si els 200 alumnes vulnerables que hi estudien es veuen obligats a canviar de centre davant d'una privatització. Per això plantegen ajuts econòmics, una pròrroga o retirada escalonada del concert i que els estudiants ja matriculats puguin acabar l'etapa educativa amb el règim actual.
Les famílies de les escoles Xaloc i Pineda es mostren preocupades davant la incertesa d'una possible pèrdua del concert, un escenari que implicaria la privatització dels dos centres i un augment de les tarifes a partir del curs vinent. Tot i això, asseguren que la major part de les famílies volen mantenir l'educació segregada per sexes, un model que, d'acord amb la normativa, els impediria seguir rebent subvencions públiques.
Hay familias que abogarían por la transición a un modelo mixto pero hay muchas familias, de hecho yo creo que son la mayoría, que han elegido este modelo, saben, eligieron libremente este colegio y por lo tanto quieren mantener, ejercer su derecho de que este tipo de educación también es válido.
Les famílies en el fons i de primeres mostren molta preocupació. L'escola, de totes maneres, sempre ens ha transmès que el concert es demanarà. El tema és la incertesa de veure què passarà amb la Generalitat.
En cas que la retirada del concert tiri endavant, les associacions de mares i pares asseguren que hi ha famílies que no podrien pagar les noves quotes, especialment els 200 alumnes de l'Hospitalet en situació de vulnerabilitat que estudien al Xaloc i al Pineda.
L'Ajuntament digamos que ha mostrado su preocupación también por el hecho de que en el Hospitalet hay una falta grande de plazas escolares, por lo tanto hay una preocupación muy grande en la reubicación de los posibles alumnos que se quieran ir porque no puedan afrontar el pago de las mensualidades como colegio privado.
De fet, asseguren que en la comissió de seguiment integrada per l'Ajuntament, la Generalitat i la direcció dels dos centres s'ha acordat estudiar la possible creació d'una nova escola pública a la ciutat. Una mesura que veuen massa llunyana i per això demanen solucions que es puguin aplicar al curs vinent.
Si retirar el concert a les escoles, que sigui d'una manera paulatina, per poder donar-nos el marge a buscar alternatives.
S'ha propost el tema de que exista la possibilitat d'un xec escolar per ajudar a les famílies més vulnerables. S'ha propost alargar el concierto un any més i la idea que més nos gusta en el AMPA i en general a les famílies és que por lo menos se permita a los alumnos que ya están matriculados terminar manteniendo el concierto hasta que termine la etapa educativa.
Segons expliquen, l'Ajuntament també hauria proposat la creació d'una oficina d'atenció específica a les famílies del Xaloc i el Pineda.
L'Hospitalet en Comú Podem ha posat en marxa una campanya de suport al comerç local per conscienciar la ciutadania sobre la seva importància, especialment durant les festes nadalenques. Aquesta iniciativa pretén posar en valor el paper fonamental del petit comerç com a dinamitzador econòmic i social dels barris, fent una crida a la ciutadania a triar el comerç de proximitat en les seves compres nadalenques davant de les grans superfícies.
Aquests dies, ens agradi o no, el consum augmenta i és per això que és important recordar que les grans superfícies, el comerç electrònic, no són positius per a la nostra vida. Ens estem llançant pedres a la nostra teulada si consumim en aquestes grans plataformes, en aquestes grans superfícies.
Passejar pel carrer i veure les persianes obertes, que et conegui la veïna, que passi qualsevol coseta, hi ha una part que va molt més enllà de l'econòmica, que és important i que per això hem de recolzar el comerç de l'Hospitalet. Si volem que a l'Hospitalet hi hagi vida, tinguem aquesta sensació de seguretat de la que tant es parla últimament, és importantíssim que els comerços de proximitat estiguin oberts. I perquè els comerços de proximitat es mantinguin oberts, és evident que hem de consumir en el comerç de proximitat.
Novetats en el cas del Darling Menjadi, el jove hospitalenc de 16 anys que va morir apunyalat el passat 8 de setembre a pocs metres de l'estació de metro de Santa Eulàlia. L'advocat de la família ha explicat que actualment es troba en fase d'instrucció judicial i que hi ha dues persones en presó preventiva a l'espera de judici, que no se celebrarà abans del 2027.
La nit del 8 de setembre, el Darling, un jove hospitalenc de 16 anys, va morir apunyalat a pocs metres de l'estació de metro de Santa Eulàlia, a la Riera Blanca. A l'octubre es van detenir a 5 persones d'entre 16 i 20 anys. Dues d'elles es troben en presó provisional i els de menys de 18 a un centre de menors d'edat. També hi ha persones implicades que estan sent investigades, però no en presó provisional. El lletrat de Bosseler Advocats, encarregat del cas, Daniel Salvador, explicava en declaracions al primer segon que actualment el cas es troba en fase d'instrucció i que es descarta totalment que els fets estiguin relacionats amb un enfrontament entre grups juvenils violents o bandes llatines.
El que sí que se sap des que l'atestat dels Mossos d'Esquadra va arribar al jutjat és que es desvincula completament a qualsevol història de bandes llatines. Òbviament, sempre que hi hagi joves llatins hi haurà alguna vinculació, és impossible desvincular-se del tot, però això no és una història de bandes llatines, ni de les famoses caigudes, ni les històries aquestes que tenen entre ells. No? El Darling el van assassinar, D'acord? La mort del Darling va estar premeditada?
La família del Darling està molt afectada, així ho explicava el seu padrastre Alberto Ramos també en declaracions al Primer Segona. No entenen per què va succeir i busquen una explicació que els reconforti. Descarten totalment que fos un robatori tal com s'havia barallat prèviament.
Si fuera un robo, a ver, decían patinetes. El nuestro no llevaba patinete. Nuestro hijo llevaba un iPhone 15 Pro en el bolsillo, nuevecito, se lo había regalado yo. Seguía en el bolsillo cuando lo recogieron las ambulancias. Entonces, ¿a qué se debe este acto gratuito de violencia? És el que més afecta a la família, la incertidumbre del por què.
Tres mesos després dels fets encara no hi ha data pel judici perquè primer ha de finalitzar la fase d'instrucció.
Normalment les fases d'instrucció diuen que tenen que durar 6 mesos, a la pràctica sempre duren un any com a mínim, no? Perquè s'esgoten els 6 mesos i demanen una pròrroga perquè acabin de buidar-se totes les diligències d'investigació. Sigui 6 mesos, sigui un any, sigui un any i mig, just quan s'acabi aquest període d'instrucció tindrem el plaç perquè assenyalin el judici i espero que sigui l'abans possible. Difícilment serà durant l'any 2026.
Tot i que encara faltin mesos pel judici, l'advocat de la família és optimista amb que es pugui demostrar que l'assassinat va ser premeditat.
Una pime de la ciutat, Flux, ubicada al districte econòmic de la plaça Europa, està desenvolupant una nova tecnologia per poder fer la recàrrega de les bateries dels vehicles elèctrics de forma totalment inalàmbrica, sense necessitat, per tant, de les mànegues que es fan servir actualment.
Aquesta empresa ja fabrica aparells de càrrega ràpida i ultraràpida de vehicles elèctrics. Un aspecte clau, la potència de les bateries i la velocitat de càrrega de cara al futur immediat. Flux ja serveix aquests aparells a empreses com Ebro, l'àrea metropolitana de Barcelona, Simon, Iberdrola i Repsol, entre d'altres. El nou repte és oferir encara més facilitat i comoditat amb un sistema de recàrrega prescindint de la mànega.
Ara estem desenvolupant un projecte d'investigació que és un carregador de càrrega inalàmbrica i a més bidireccional, que l'energia pot fer-se servir tant de la bateria cap a la xarxa com de la xarxa cap a la bateria. Està pensat primer per eliminar un problema que són el robatori de mangueres, dels connectors dels cables, i per l'altra banda per facilitat d'usuari. Al final, que tu puguis aparcar el cotxe, anar-te'n i allò comença a carregar, es comuniquen sols, se't cobra sol i tu no t'has de preocupar de res.
Flux defensa que l'electrificació de la flota és la tendència del futur en termes de mobilitat sostenible. Que les bateries siguin més potents i de càrrega cada vegada més ràpida són aspectes cabdals.
I la tendència és, òbviament, a bateries amb més capacitat, distàncies més grans i també temps de càrrega més ràpids. Això és fonamental per desbloquejar la por que té la gent del vehicle elèctric. Ha d'haver-hi molts carregadors i ha d'haver-hi infraestructura de càrrega en excés perquè tothom se senti còmode, perquè tothom se senti tranquil. No ha de ser un problema trobar carregadors i, sobretot, la fiabilitat dels carregadors. Han d'estar funcionants i operatius pràcticament al 100% del temps.
Flux compta amb una plantilla de 17 persones i, a banda de les vendes a Espanya, també exporta aparells de recàrrega a França, Àustria, Dinamarca, República Txeca, Polònia, Letònia i Argentina. Mentrestant, el govern central ha anunciat 400 milions d'ajudes directes a partir del 2026 per fomentar la implantació del vehicle elèctric i una altra dotació de 300 milions d'euros per ampliar la xarxa de punts de recàrrega.
El pròxim 5 de febrer se celebrarà l'assemblea definitiva en què alumnes, famílies, professors i veïns i veïnes del barri de l'Institut Eduard Fontserè decidiran si es converteixen en comunitat d'aprenentatge. Actualment es troben en la primera fase de transformació i, si tot va bé, a partir del curs vinent incorporaran aquest model que ja funciona al centre escolar veí, l'Escola Joaquim Ruïra, des de fa més de 15 anys.
L'Institut Eduard Fontserè encara la recta final per convertir-se en comunitat d'aprenentatge, un projecte que consisteix en què persones voluntàries i famílies donen suport a l'aula amb l'objectiu de millorar els resultats escolars. El centre és veí de l'Escola Pública Joaquim Ruïra, que és comunitat d'aprenentatge des del curs 2009-2010, fet que ha facilitat la introducció d'aquest model a l'Institut. Aquest dimecres tenia lloc una reunió preparatòria de l'assemblea definitiva, que serà el 5 de febrer, per compartir amb les famílies en quina situació es troba el procés.
Estem ara en l'any 1 de transformació. El curs passat vam estar, doncs, els professionals fent formació i fent reflexió interna per prendre la decisió de provar de fer el canvi o no provar. Aleshores, en aquest any 1 de transformació, el que ens toca fer amb l'acompanyament d'uns formadors del Departament d'Educació és fer una segona reflexió de futur i abans, que és el que estem fent ara, precisament, compartir la decisió amb tota la comunitat, no només els professionals.
Abans d'aquesta reunió tenia lloc la producció artística de la residència que l'associació Contorno Urbano ha ofert al centre, una performance amb la participació d'alumnes, professors, algunes famílies i veïns i veïnes del barri.
És una mena de projecte que vol parlar de la memòria, del nostre record sobre la Florida, el present i com enfoquem el futur, com voldríem que fos el barri de la Florida i el nostre institut també.
Estem en el camí d'arribar a ser una comunitat d'aprenentatge i la comunitat d'aprenentatge inclou els alumnes, els pares, altres persones del barri, com la gent de la biblioteca. Llavors, aquest projecte que és tan emocional i per crear i per pensar en el barri, ajuda molt a pensar en com serà aquesta comunitat d'aprenentatge.
El pròxim 5 de febrer se celebrarà l'assemblea definitiva, un acte obert a la comunitat i la gent del barri com a últim tràmit per transformar l'Institut Eduard Fontserè en comunitat d'aprenentatge.
La veterana actriu hospitalenca Núria Espert continua col·leccionant reconeixements. El 22 de desembre rebrà la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya, que és la màxima distinció que otorga el govern català. L'actriu i dramaturga de 90 anys serà distingida amb aquesta medalla el mateix dia que també la rebrà el cantautor Joan Manuel Serrat. És un reconeixement a les trajectòries d'excel·lència i de contribució extraordinària al país d'aquests dos artistes. Núria Espert, nascuda al barri de Santa Eulàlia, també ha rebut el Premi Nacional de Teatre, el Premi Max d'Honor o la Medalla d'Or al Mèrit a les Belles Arts. L'any 2025 acaba amb l'Hospitalet d'Atletisme de rècord. Més de 215 infants formen part de la seva escola, una xifra que supera la registrada en anys anteriors.
Un dels clubs de més renom de la ciutat quant a èxits és l'Hospitalet d'Atletisme. Sempre present a campionats de Catalunya i Espanya, un dels secrets de l'entitat és la base. Unes categories inferiors que han crescut amb més de 20 atletes enguany i que poden presumir d'un gran estat de salut.
Els entrenadors tenim superbon equip perquè al final tots els entrenadors han sigut part de l'escola i al final pues, els valors aquests de l'atletisme, tots els valors que porta l'atletisme pues, els saben transmetre als seus atletes i això es nota perquè això pues, cada any rere any va augmentant el número d'atletes, o sigui que algú estem fent bé i la veritat és que estem molt contents perquè això se'ls veu que gaudeixen molt de l'esport.
I entre els protagonistes, molts reconeixen que van arribar al club per aquella frase que tots relacionem amb l'atletisme: corres molt o saltes molt. Però el cert és que un cop aterren a l'Hospitalet Nord, descobreixen un esport molt més ampli i complet.
M'agrada córrer en equip i pues, és una prova molt divertida als relleus perquè jo tinc companys que corren molt i m'agrada doncs, anar guanyant coses amb els meus companys.
Resistència, el que no m'agrada gaire és perxa i coses com pes, això, però ho faig, o sigui, ho faig, ho entreno i tot, però m'agrada també bastant la llargada, una mica a mig fons.
A mi llargada perquè quan, a sub-12 de segon any em vaig quedar segon de Catalunya i vaig veure que se'm donava molt bé i des d'allà pues, faig més llargada que les altres proves.
I segurament el club es conformaria en que molts d'aquests infants fossin part dels primers equips del futur, però ells tenen aspiracions molt més ambicioses.
Anar a les Olimpiades.
Sí?
Sí, i al Mundial.
Al Mundial, sí, ho tinc molt clar.
Cada atleta jo crec que també vol arribar al Mundial.
La base de l'Hospitalet d'Atletisme té ara mateix uns 215 esportistes, una xifra que ha augmentat notablement, però que encara té marge de creixement, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu.
Aquest matí ha arrencat la 46a edició del torneig júnior Ciutat de l'Hospitalet al complex esportiu municipal l'Hospitalet Nord, amb el partit inaugural entre l'anfitrió, el CB l'Hospitalet, i el vigent campió, el Reial Madrid. Tot i que el conjunt entrenat per Xavi Pardina ha plantat cara durant la primera meitat de l'enfrontament, sobretot el primer quart, un tercer període per oblidar, amb un parcial de 3-73, ha condemnat els locals i el partit ha finalitzat amb un contundent 49-127. una exhibició ofensiva del conjunt blanc que ha anotat un total de 22 triples. Ha estat el primer tast d'un cap de setmana ple de bàsquet, amb la participació dels millors planters d'Europa. Amb diferents equips de l'Estat, el Futbol Club Barcelona, el Joventut de Badalona, el València Bàsquet i la Fundació Baskonia Alavés, així com el Salguiris Kaunas, el KK Mega Bàsquet de Belgrat, dissabte a 8:15 de la tarda tindrà lloc la gran final. Amb la informació esportiva, nosaltres ho deixem aquí. Abans, però, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'alcalde David Quirós ha reiterat a una trobada organitzada per La Vanguardia la necessitat d'un nou mapa sanitari a l'Hospitalet, on tota l'atenció sanitària es faci a la ciutat i que els veïns de la part nord no s'hagin de desplaçar fins a l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan d'Espí. Mobilitzacions pel servei de correus a l'Hospitalet. El sindicat de la CGT denuncia que a la ciutat és necessari augmentar la contractació del personal a un 30% per cobrir el servei. Critiquen que algunes cartes arriben en retard, com per exemple els certificats de la nova taxa de residus. L'actriu i dramaturga hospitalenca Núria Espert rebrà la medalla d'or de la Generalitat de Catalunya el proper 22 de desembre, un reconeixement que rebrà el mateix dia que el cantautor Joan Manuel Serrat. Amb 90 anys i nascuda a Santa Eulàlia, Espert suma un altre reconeixement més a la seva llarga trajectòria artística. Això és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació elecdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.